maca quan tens sort. Els moments explicant el que ha de passar, els núvols creixen i la pluja caurà. I si vols escapar, ja ens enviarem postals.
Eren els Oques Grasses amb aquest passos importants. El missatge que dona aquesta cançó, els passos importants es fan sense roba. Abans hem escoltat els Manel, la serotonina del seu, un dels temes del seu últim disc, i d'aquí a no res engeguem l'espai Alcaldia. Dos, tres minutets, el temps suficient per escoltar una tercera cançó entre informatiu i suplement. Una altra ronda és el títol d'aquesta cançó de Roba Estesa.
Monges mutu d'empatia i ja la primera taula que comenci el festival. Que comenci el festival. Posa'm un got de moscatell, una cassalla, tota fi, un burret, una pomada, una mamadeta, un mascat, un rencremat, un got d'aigua de València o armes de Montserrat. Posa'm un got de moscatell, una cassalla, tota fi, un burret, una pomada,
ja ben agafat la puntilla en una barreja mortal. De begudes de la terra, mos disposem a fer mal. Pues m'agafo la mascara, l'atenció de la cambrera. Demanem una altra ronda i després ja veurem què tal. Després ja veurem què tal.
Posem un got de moscatell, una cassalla, de tafí, amb borret, una pomada, una mamadeta, un mascaret, un tronc cremat, un València o aromes de Montserrat.
I aguantant la compostura, intentant fer-me la madura. Que carai, diu la Judina, un altre no em farà pas mal. La nit és jove, la nit és festa, demà ja em patirem la resta. Però ara fins que el cos aguanti, treure fum a aquest local. Treure fum a aquest local.
Posa'm un got de moscatell, una cassalla, de tafí, un burret, una pomada, una mamadeta, un mascret, un ron cremat, un got d'aigua de València o armes de Montserrat. Posa'm un got, una cassalla, de tafí, un burret, una pomada, una mamadeta, un mascret, un ron cremat, un got d'aigua de València o armes de Montserrat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts i quatre minutets de dues. A la sintonia de Ràdio L'Escala, com cada dimecres, obrim l'espai Alcaldia. Des d'ara i fins a les dues, en directe, despatx de temes d'àmbit local, amb l'alcalde, Víctor Puga. Víctor, sigues molt benvingut una setmana més a la ràdio.
Molt bé, Bel, gràcies. Molt bon dia a tothom.
Des d'ara fins a les dues, i els oients, què hi dirien al respecte? 972-77-1000. Us convidem a trucar-nos perquè hi digueu la vostra. Quins són aquells temes que us interessen en l'àmbit local? Hi ha alguna qüestió que us inquieta? Hi ha algun tema que us agradaria comentar directament a l'alcalde i repartir-ho o compartir-ho amb la resta d'oients? Doncs el dimecres és una bona oportunitat per fer-ho en un programa com aquest, Alcaldia, que podeu seguir a través de la ràdio, a través de la televisió, Canal 10, o a través de les seves aplicacions als seus espais en web corresponents o a través del telèfon mòbil, fins i tot. Som a març, segon dimecres de març, i sortint d'un ple ordinari aquest dilluns, punts ordinaris no pas de molta transcendència. Apartat de pregs i preguntes, sí que d'una transcendència considerable, si més no, per la durada del temps. Quasi vam estar tanta estona en pregs i preguntes com despatxant els temes citats a l'ordre del dia. Balanç d'aquest ple, Víctor, com va anar?
Deies els punts d'ordre del dia, de no massa de no molta transcendència, però jo diria que tampoc, que també de no poca transcendència. Per tant, jo crec que eren els punts que es prestaven al debat, i que en algun doncs, hi va haver doncs, un debat jo crec que molt interessant i que es van aportar qüestions que, doncs, que vam recollir l'equip de govern, que vam discutir i que vam veure doncs, positives. I en alguns punts que semblava que hi podia haver també doncs, posicions doncs, més o menys en sintonia i que es podia haver debatut també de forma doncs, jo crec que activa, doncs, no va ser així. En qualsevol cas, els posicionaments de cada grup són els que són. I a vegades és veritat que per si preguntes és on hi ha el gruix del ple. En aquest cas, doncs va estar en part va estar així. Vam parlar del tema de l'energia, que jo crec que sí que és un tema fonamental i que hem anat parlant allò, més o menys al llarg de tot aquest temps. L'energia és un tema important per l'Ajuntament perquè representa un cost, una despesa molt gran. Veníem de, això es va explicar en el ple, de prop de 500.000 d'euros en despesa energètica, amb enllumenats de carrers, bàsicament, principalment, i hem passat en aquest 2016 ja tancada 270 i escaig, o sigui que hem estalviat uns 200.000 euros respecte a aquesta època en què es pagava una factura bastant superior, quan en aquest temps hi ha hagut un augment de preus que és coneguda per tothom i, per tant, encara té això més valor. Però hi ha més nous punts d'enllumenat que també han anat introduint. Per tant, tot això fa que l'estalvi ha sigut molt important i que s'hagi fet una bona feina i que cal destacar de buscar de quina manera podem ser més eficients energèticament. Reduint potències en algun cas, substituint les amples de mercuri per les de vapor de sodi, regulant també la intensitat del llum, fent apagades selectives quan ha convingut. Per tant, jo crec que això s'ha fet ben fet i aquí hi havia un debat interessant, amb aportacions també d'Esquerra doncs, que van ser ben rebudes. La resta doncs, van ser punts, és veritat que amb poc debat. I a prins i preguntes, doncs, el que dius, doncs, lògicament cada grup doncs, fa el prec o la pregunta que considera, això mereix una resposta, probablement doncs, habitualment una rèplica, i llavors el ple doncs, funciona d'una manera natural, funciona així.
Uh-huh. Avui som 8 de març, avui és el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Hi havia un punt també que podríem extrapolar amb aquesta setmana, l'adhesió al Pla d'Igualtat de Gènere pel període 2016-2019. D'alguna manera, renovació o actualització del conveni o del pla que ja fa anys que està signat amb el Consell Comarcal. L'Escala estem ben posicionats amb l'igualtat de gènere. Vull dir, quin tipus d'iniciatives es duen a terme? Què hauríem o es podria millorar encara, Víctor?
A veure, aquest pla, el que ens adherim és el pla que impulsa el Consell Comarcal, que la majoria de municipis doncs, hi veu la necessitat d'adherir-se, i nosaltres ho vam dir en el ple, per una qüestió de forma, una qüestió d'oportunitat, i per una qüestió també de convenciment, sens dubte. Que hi ha camp per recórrer en temes de polítiques d'equitat de gènere, d'igualtat de gènere, sens dubte que sí, i des de l'administració jo crec que hem de ser una mica a vegades els abanderats, hem de ser els que impulsem aquest tipus de polítiques que, doncs, que malauradament encara són necessàries en la nostra societat. Per tant, que hi ha un desavantatge doncs, en alguns aspectes per part de la dona respecte a la dona, a l'home, doncs jo crec que és evident. A l'administració, en la pròpia administració, això no es veu tant. Jo crec que l'empresa privada aquest fet és més notable. A l'administració jo entenc que no, el fet de poder concórrer, doncs, hi hagi convocatòries públiques amb concurrència doncs, diversa i que els requisits que es demanin d'accés a l'administració siguin els mateixos per homes i dones, doncs això fa que aquesta desigualtat no es produeixi. I en el dia a dia de l'Ajuntament, òbviament, tampoc. Per tant, jo crec que això ho tenim resolt. Més enllà d'això, el que ens obliguem, d'alguna manera, el que adquirim el compromís, és de tirar endavant polítiques actives pel que fa a l'equitat de gènere de tota aquella activitat que desenvolupa l'Ajuntament, no tant de la pròpia gestió interna de l'Ajuntament, sinó de projectes que es fan, de temes de promoció econòmica. En totes les àrees hi ha una relació amb el conjunt de la ciutadania a partir de l'acció política, i aquí jo val la pena doncs, que tinguem en compte doncs, aquestes qüestions. En tot cas, és un tema molt, segurament un pla molt teòric, i explicar el detall és difícil, i jo crec que això s'ha de fer amb accions concretes, i jo crec que entenc que estem en la bona línia, per tant, no... Jo crec que ja es fa, aquesta feina ja es fa.
Uh-huh. Serà potser anecdòtic, potser no tant, però l'Escala com a municipi, a nivell polític, tots els caps de llista, tots els portaveus dels grups municipals són homes. No hi ha cap dona. Els regidors, de 17 regidors, hi ha 3 regidores, 4. Hi ha la Mariona, hi ha la Ramona, hi ha la Marta...
Nosaltres en tenim 4
al govern i 2 al grup de Convergència Democràtica, qui és una mica més equitatiu.
Hi ha paritat aquí,
però s'assembla a l'estadística que sortia avui també, que els càrrecs directius de les empreses són abassegadorament dominats per homes. A la tropa, diguem, sí que hi ha una mica més d'equitat, però els portaveus, els líders, els que hi ha davant, són homes.
No, i ja ho dius bé, aquí en el nostre ajuntament no passa, perquè també hi ha uns criteris a l'hora de confeccionar les llistes, sí, ja tens unes obligacions de poder portar una llista equilibrada i que sigui paritària pel que fa al nombre d'homes i de dones. Però és veritat que en política també es veu molt, i no cal, si quan enfoquen al Parlament, doncs els representants, la majoria, són homes, i els portaveus també. Per tant, és veritat que hi ha un desequilibri, i que doncs, venim d'una societat molt masclista, marcadament masclista, i aquesta tendència a revertir-la doncs, no, segurament no necessita el seu temps, i per tant hi ha de polítiques, com dèiem, actives que intentin doncs, això generar doncs, aquesta equitat de gènere necessària perquè la societat progressi doncs, de manera absolutament lògica i sense cap apriorisme, sense cap discriminació per raó de sexe, de gènere. Per tant, és evident que encara hi ha una reminiscència, algo més, d'aquesta societat masclista de la que venim, però cada vegada això jo crec que es va dispersant més. I a les empreses privades, aquí sí que és una evidència aplastant. I aquests consells d'administració, doncs, a vegades són 15 en un consell d'administració i hi ha una única dona. Uh-huh. Per tant, és veritat que hi ha càrrecs representatius, sobretot al món privat, que, doncs, que estan ocupats en gran majoria per homes, i per tant hi ha molta feina a fer.
A l'Escala, avui és un dia que a l'hora de commemorar el Dia de la Dona és més festiu que no pas reivindicatiu. Certament hi ha convocada una xerrada, o més que xerrada, la projecció d'un audiovisual, i llavors el debat corresponent, i els altres dos actes són ben festius. El dinar que es fa a la llar del jubilat i el sopar del grup de dones 8 de març, que ja és un acte històric amb una diada com aquesta. Com veus aquest panorama o la commemoració d'una jornada com aquesta a l'Escala, Víctor?
Doncs veig que encara és necessària. Tant de bo arribi un dia en què això no sigui motiu de celebració, però pel que veiem, pel que hem comentat, pel que doncs, veiem en el dia a dia, doncs encara és necessari que hi hagi un dia, el Dia de la Dona. Jo crec que en el futur doncs, probablement no hi haurà un Dia de la Dona, igual que no hi ha un Dia de l'Home, perquè no tindrà sentit fer-ho, i jo crec que encara estem poder... No estem massa a prop de que arribi aquest dia, però en qualsevol cas jo crec que l'evolució doncs, és imparable, i òbviament no hi ha de cap tipus de distinció entre home i dona. Per tant, res més a dir.
972-77-1000 és el telèfon de la ràdio. Avui una de les notícies que destacàvem era el Campus Jove de l'Escala, el Campus Jove Festa al Teu, del qual se m'ha fet una xerrada informativa el divendres, se n'obren les inscripcions a finals de mes. Bàsicament és una activitat per adolescents, per aquella franja d'edat dels 13 als 16 anys, per a tots aquells nois i noies que ja no tenen lloc als casals d'estiu, però que tampoc es poden incorporar encara al mercat laboral, és a dir, són massa grans per a les activitats d'oci d'estiu, però són massa joves per anar-se'n a treballar. I d'alguna manera, des de l'àrea de joventut s'ha creat aquest campus que serà activitat lúdica d'estiu, juliol i agost, però en aquestes edats. Víctor, amb això es cobreix un buit que hi havia fins ara, no?
Sí, és una magnífica iniciativa de l'Esbotzada, i en la línia del que comentes, doncs, és veritat que és una etapa dels 12 als 18 anys els que doncs, no estàs per incorporat al mercat laboral, però necessites un espai, necessites una activitat de lleure per ocupar l'estiu, i jo crec que doncs, aquesta mancança que teníem doncs, la suplirem amb aquesta programació d'aquest campus jove. Jo entenc que l'Esbotzada ha començat amb molta personalitat, fent coses molt interessants, amb moltes ganes de tirar endavant aquest projecte de l'àrea de joventut, i jo sempre que tinc ocasió els felicito, i val la pena avui també fer-ho. Avui justament el regidor em donava la programació de l'Espai Jove dels propers mesos, fins al mes de juny. Això no ha sortit encara al carrer, perquè diria que són dels primers que, doncs, que s'han repartit, però veig ja que, doncs, que el mes de març hi ha hagut, déu-n'hi-do les activitats que hi ha hagut, i a partir del mes de març, d'abril, doncs, activitats de tot tipus, esportives, culturals, de lleure, per descomptat, la cuina, xerrades informatives. Per tant, jo crec que es fa una molt bona feina, en una etapa molt inicial encara del projecte, i per tant, doncs, amb certes encara doncs, dificultats a tirar endavant, és lògic, eh? Però jo crec que estem molt ben, està molt ben apuntalat el projecte, i jo estic molt i molt satisfet.
Doncs vinga, que hi hagi continuïtat i que s'hi apunti la gent suficient per tirar endavant totes les activitats, entre elles la que destacàvem, la del campus jove. 972-77-10-00, si voleu dir-hi la vostra. Si no, sortim al carrer. Espais amb obres, per exemple, la Punta i les restes de l'edifici del Salvavides. Aquests últims dies hi ha hagut novetats, hi havia pendent una visita de la directora dels Serveis Territorials d'Arqueologia, si no vaig errat. Com ha anat? Què s'ha de fer ara amb aquestes restes, Víctor?
Sí, aquestes restes que amb tota probabilitat ens havíem de trobar, perquè hi ha un tractament en superfície, amb un rebaix d'aquest espai de la Punta, i per tant sabíem que afloraria en un moment o altre. Doncs tinguent coneixement de que això es produiria, doncs ja hem tingut un arqueòleg des del primer dia que ha fet el seguiment. El que ha fet és acotar aquest espai, netejar-lo, i a partir d'aquí doncs, és el mateix arqueòleg que ha de fer un informe, i ens hem també adreçat, òbviament, als serveis territorials, a la senyora Montse Mataró, que és arqueòloga territorial que ens correspon aquí a l'Escala, també, doncs, òbviament, sota el paraigues d'Empúries, del conjunt arqueològic i dels seus arqueòlegs, dels seus tècnics. Entre tots, doncs, el que es tracta és d'avaluar l'interès que pot tenir això. Jo entenc que per l'Escala té un interès important, si no arqueològic, si històric, si com a societat, que explica part del nostre origen vinculat a la mar, perquè la caseta dels Salvavides, doncs ara ho podem veure com una cosa molt llunyana. De fet, fa 100 anys em deien que diria que es van derrocar al voltant dels anys 30, a l'època de la República, no sé si 34, 35, 36 aproximadament. I per tant, doncs, allò feia una funció, va fer una funció durant molts anys de salvament marítim, els pescadors. Per tant, home, això explica, això té una explicació, i jo, nosaltres tenim ganes de que això doncs, es pugui visitar i es pugui explicar. Per tant, més enllà d'això, no puc concretar res més perquè estem pendents dels informes, però sí que la nostra línia és de recuperar doncs, i veure de quina manera podem integrar doncs, alguna d'aquestes troballes en el projecte doncs, que s'ha aprovat, que jo entenc que no hi hauria d'haver dificultats, però en qualsevol cas, en el seu moment, quan toqui, ho explicarem quan tinguem els informes sobre la taula.
Això quan pot o quan hauria de ser?
Home, jo confio en que això dins aquest mes de març, bueno, segur que amb tota probabilitat dins aquest mes de març hem de poder tenir-ho resolt perquè l'estiu s'acosta i aquí s'hi ha d'actuar. Per tant, segurament els propers 15 dies això es podrà explicar en detall.
Perquè ara, mentrestant, obertes aquestes restes, allà no s'hi treballa.
Allà sobre aquell punt no s'hi treballa, l'àmbit és bastant més gran, per tant no hi ha problema en que les màquines segueixin treballant en algun altre espai doncs a millorar, i per tant de moment no ens interromp l'evolució natural, normal, amb calendari fixat de les obres, però en qualsevol cas, si això demorés, òbviament sí que passaria. Per tant, val la pena tenir ja un posicionament definitiu doncs, les properes setmanes.
Com tenim l'obra ara mateix? On s'està treballant i com anem de calendari, Víctor?
De calendari anem bé, tinguent en compte que l'estiu el tenim a prop i que malauradament vam començar pràcticament un mes i mig, dos mesos més tard del que ens hauria agradat, pel que ja s'ha explicat, perquè hi van unes al·legacions, perquè es va tardar molt a resoldre, I en qualsevol cas estem amb el temps que estem, amb el calendari que estem, i l'empresa sap que tenim la necessitat imperiosa de que això per mitjans de juny, màxim, això estigui fet. Jo crec que això ha de ser possible i els tècnics em diuen que això ha de ser possible, per tant jo em quedo amb això. Ara, les properes setmanes, abans de Setmana Santa, el que farem és formigonar tota la part, excepte la punta i ben bé el Port d'en Perris, tota la resta del Jesús Maria Isern, tot això el formigonarem. Per tant, aquí ja es podrà transitar amb certa normalitat, sense el paviment, sense la peça, però sí amb el formigó ja, i per tant les terrasses podran treballar. Aquest és el compromís, i per Setmana Santa segur que això estarà així. Per tant, aquí ja haurem avançat déu-n'hi-do, i després atacar la punta i el Port d'en Perris, doncs ho hem de fer un paral·lel, i amb la idea d'aquesta, que l'estiu tot això estigui perfectament ja adequat i que tinguem un estiu excel·lent, amb un espai molt, molt i molt millorat, que dona sentit al conjunt del projecte, primera i segona fase, amb el corriol de l'USAC i el General Poc, que també relliga tot aquest espai, i que, per tant, la circulació de vianants per aquí sigui de manera fluida, les terrasses, l'activitat, i que la gent pugui gaudir d'aquest espai molt amable, molt agradable, molt, jo crec que doncs, en el que predomina sobretot l'aspecte natural de tot aquest espai, en detriment dels vehicles i del que hi passava fins ara, i amb una punta, amb possibilitats immenses de fer tot tipus d'activitats, perquè quedarà un espai molt, molt adequat, sense els contenidors, per tant jo crec que serà molt i molt positiu de cara a aquest estiu.
Per tant, tot això a l'estiu, per Setmana Santa, que era una altra de les qüestions, és i els negocis o les terrasses que miren cap al Port d'en Perris, com a mínim tindran un paviment provisional, que per poder obrir, per
exacte,
poder atendre els clients. Hi haurà l'obra oberta, evidentment, a la punta i al Port d'en Perris, però el tram de carrer, el tram de Jesús Maria Isern, doncs serà circulable.
Exacte,
que
és on es concentra l'activitat.
Sí, senyor.
La resta, els veïns, i si hi ha un gual, que també hi és, doncs hem de poder oferir la possibilitat de que tothom pugui accedir al a la seva residència, a la seva vivenda, amb el seu vehicle, de manera doncs, com s'ha fet fins ara, més enllà del dia, dels dies, a les hores en els que s'ha actuat davant de la façana d'una casa particular. Fora d'aquests dies doncs, sempre s'ha possibilitat l'accés, com es va fer la primera fase. Jo crec que això doncs, és necessari fer-ho, perquè tothom ha de poder tenir doncs, un accés fàcil a casa seva, però això també genera dificultats, intentem resoldre-les doncs, de la millor manera possible.
Víctor, a vegades repassem l'arxiu de notícies, i no és pas el primer dia que trec un titular d'ara fa un any. Avui hem començat parlant del ple. L'informatiu de fa just un any, el dia 8 de març de 2016, dèiem, el ple d'ahir, i també sortíem d'un ple d'ahir, aprovava, entre altres punts, el programa de participació ciutadana en el procés de redacció del POUM, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Ha passat un any. Com està anant l'elaboració del POUM? Novetats d'aquestes últimes setmanes o últimes reunions que s'hagin fet?
Sí, anem fent reunions periòdiques amb els representants polítics i també amb els assessors designats pels mateixos representants polítics per cada grup. L'evolució és molt bona dins del calendari. Sempre hem dit que és un procés molt llarg. Es tracta de fer una anàlisi molt i molt acurat de tot el terme municipal de l'Escala, més enllà dels aspectes urbanístics, que són els més evidents, doncs la vessant social, la vessant econòmica, l'habitatge, la turística, també. Per tant, es va incorporant diferents capes d'anàlisi en aquesta base cartogràfica tan important que és un planejament. I això es va fent d'una manera, jo entenc que molta, sense pausa, però tampoc amb massa pressa, perquè són coses que s'han d'anar païnt, s'han d'anar fent els informes, s'ha d'anar informant, i tot això doncs, estem encara en aquesta primera fase d'anàlisi, doncs, una fase embrionària. Això acabarà amb un document de criteris objectius que s'haurà de consensuar. Com hem dit sempre, a partir de l'aportació dels diferents grups polítics i dels assessors, doncs, hem de poder treballar aquest document i tancar un document amb total consens, per unanimitat, i jo crec que això doncs, encara ens falta fer algun estudi, però vaja, estem en aquesta línia. De tota manera, el que dèiem, un pla general, la mitjana dels plans generals d'aprovació des de l'inici fins a la fase final, doncs està entorn als 6 anys, 6-7 anys arreu, i per tant l'Escala no serà una excepció, una feina absolutament necessària, pel que et deia, perquè representa regirar, analitzar i treure conclusions de tot el que està passant al municipi més enllà, insisteixo, dels temes urbanístics, que és amb els que ens quedem sempre, i tot això jo crec que és molt i molt positiu per curt termini, pel mig i per llarg termini també. El fet de planificar, estem planificant amb el POUM, estem planificant temes urbanístics, estem planificant amb turisme, amb el pla director, estem planificant actuacions concretes a partir del pla director d'urbanitzacions i estem fent pressupostos participatius, que avui doncs, també fèiem una reunió amb el conjunt de regidors. I tot això jo crec que doncs, és una bona feina que s'està fent i que la fem en benefici, jo entenc, de tots. I estem treballant doncs, aquests aspectes.
Deia que pressupost participatiu és aquella partida o aquella reserva de 400.000 euros per a destinar les obres triades en tot aquest procés. En quin punt estem justos ara d'aquesta selecció de projectes?
Sí, avui hem convocat a tots els regidors, ens van comprometre a fer partícips a tots i cadascun, a tots els grups, de quin era el procés, de quina era l'evolució del projecte. D'entrada els hi vam explicar doncs, en què consistia, vam fer-ho també públicament, i ara estem en la fase, estem a punt de tancar les propostes que vam rebre en la primera fase. En aquesta segona estem a punt de tancar definitivament quines són les que passen a la següent. La següent serà un taller en les que prioritzarem els que formin part del taller, que en principi està oberta a tothom, per tant tothom que vulgui, que tingui interès, hi podrà participar. Aquest taller prioritzarà les propostes i després hi haurà una votació a partir d'aquesta priorització. Això és una mica el que se'ls ha explicat. Vam rebre 176 propostes, un nombre que ens va sorprendre a tots i que ens fa ser molt, molt optimistes pel que fa doncs, al bon funcionament de tot el projecte. Estem en aquesta primera fase encara. A finals de març probablement ja hi haurà la convocatòria dels tallers i la idea és que el mes de maig es puguin votar les propostes que finalment hagin passat a la fase definitiva de votació.
Tres minuts i seran les dues. Avui destacàvem també un altre tema destacat per la salut de tots plegats, o sobretot per la higiene del municipi, com és el cas dels gavians. La proliferació de gavians que nien en els terrats i que en certs moments es poden tornar fins i tot violents si es veuen agredits en el seu espai, que coi, que no és pas el seu espai un terrat. La gent ha de poder-hi pujar, de poder estendre la roba, de poder anar-hi a prendre el sol, si convé. Un any més es fa aquesta campanya de març a juny amb una empresa especialitzada que trenca els ous si se'ls avisa, que fan volar falcons a zones públiques com a sobre el pavelló, on també se n'hi acumulaven molts. D'alguna manera és la mateixa campanya de cada any. Novetats no n'hi ha pas a la campanya, no?
No hi ha novetats, hi ha la persistència, o sigui, el treball continuat any rere any per intentar reduir el nombre d'aquestes colònies de gavians que en tenim moltíssimes al municipi i que segurament s'hauria de fer alguna cosa d'abast més territorial, més supra, perquè a vegades el que fem quan punxem ous, òbviament estem reduint doncs, les possibilitats que proliferin, però a vegades quan doncs, fem volar el falcó i en algun espai doncs, el que s'hi concentren molt i fan molt de mal, doncs, el que estem fent és que aquests gavians se'n vagin doncs, a un altre espai o a una altra població veïna. Per tant, això segurament s'hauria d'atacar amb una visió més una mica més retirada i, per tant, amb el focus pensant que no només afecta el municipi, sinó que és una plaga que afecta doncs, a tot el nostre entorn. I en tot cas nosaltres ho fem de manera insistent i demanar a la gent que si intueix, si sap, si coneix doncs, que el seu teulat o el teulat del veí, doncs, si hi ha aquests ous de gavians i que s'hi troben doncs, allà, doncs, que ens ho faci saber, perquè aquestes actuacions selectives són les que es programen i les que es fan en aquesta època, més enllà del que deia d'aquesta tasca més dissuasòria del falcó en espais concrets que, doncs, que fan molt de mal perquè s'hi concentren centenars, en algun cas milers també de gavians.
Això, amb el pas dels anys, no es veu que vagi reduint-se la població de gavians?
No t'ho sabria dir. No sé si amb aquestes actuacions que fem reduïm. Jo intueixo que no, que aquest problema el tenim, però en tot cas que no vagi més i que el puguem anar controlant. A vegades és una tasca més de control que d'erradicació, i això ens passa també amb els gats. També es fa una feina, jo crec que molt important, per tant, per part de l'Associació Solgat i també amb la col·laboració de l'Ajuntament, i doncs, aquestes colònies també de gats salvatges també es van controlar, es van esterilitzant, doncs una mica els coloms passa el mateix, salvant les diferències que hi ha, òbviament n'hi ha moltes.
De gavians i de coloms no n'esterilitzem encara, no?
No, gavians encara no esterilitzem, però en qualsevol cas el control d'aquest tipus de plagues d'aquests animals sí. Doncs, que s'ha doncs, de fer, evidentment.
Arribem pràcticament a les dues, ha estat pràcticament mitja horeta de conversa amb l'alcalde, com cada dimecres en aquesta franja horària. Víctor Puga, moltes gràcies, fins la setmana vinent.
Moltes gràcies a tots.
Ara arribant al punt de les dues notícies, les d'àmbit general. Notícies en xarxa, edició migdia. Després a les 3 tornem amb la franja musical i a les 4 al magazín La Tarda. Gràcies a tots per la vostra companyia. Adéu-siau.
Les dues, molt bon dia.